Roger Balló és portaveu local d'Esquerra Republicana de Catalunya, partit integrant també en la coalició de govern amb el PSC a l'Ajuntament de Ripollet. Bona tarda, Roger.
Bona tarda.
Repassarem doncs la feina d'aquests 3 mesos, aquests li diuen 100 dies de gràcia, sí. El funcionament del pacte al govern i també els projectes de les vostres regidories, les dels republicans, doncs, que també volem avui saber exactament quines són i què fan. Doncs la primera pregunta, perquè farem uns qüestionaris molt similars a tots els partits polítics, l'havíem encetat aquesta ronda la setmana passada amb el PSC, amb l'alcalde Luis Tirado, i avui doncs és la seva, que li fem també com a soci del govern, doncs per saber, doncs, en primer lloc, doncs, com ha canviat la seva vida i també la del seu equip amb l'entrada tan recent al govern.
Doncs la vida bastant totalment. És una altra feina totalment diferent, de treballar un banc, que només veus números. Aquí també n'he vist bastants de números, però clar, és un altre caire, és un altre... Jo ara en cultura i patrimoni doncs estic coneixent moltes coses que encara no he començat del tot a poder programar-ne i això amb el nostre equip, però totalment diferent. Totalment diferent.
I han passat 100 dies, eh?
Volant.
És veritat que hi ha hagut un mes d'agost pel mig, que és menys hàbil, una festa major, que és com de cop com un punt màgic en què tot s'atura, però ara doncs, tot ja comença a funcionar. 100 dies de gràcia, com valora vostè, satisfet en aquesta arrencada?
Molt satisfet. Molt satisfet. Ha sigut, com tu dius, vam començar que hi ha l'agost entremig, però bueno, l'agost de cultura... Amb la festa major no ens vam poder aturar, no teníem les vacances, o sigui que ha sigut els 100 dies al complet. O sigui que, però molt content, molt content. És un altre món, coneixes les interioritats de l'Ajuntament que no coneixies des de fora, des de l'oposició, i bé, és per això que vam entrar, doncs, de poder incidir ja des del primer moment, que és el que vam dir, que per això fèiem aquest pacte amb els socialistes, i així poder ja incidir des del primer moment, el primer segon, estar a dintre i poder ja doncs treballar per als veïns i veïnes.
El primer examen d'aquest curs ja l'han tingut. Estem parlant de els canvis que vostès proposen, que s'han aprovat en el sistema de recollida d'escombraries. Satisfet amb l'aconseguit?
Sí, sí. A veure, ja portàvem nosaltres el nostre programa. Ja dèiem que el porta a porta havia arribat per quedar-s'hi. S'havia de millorar. S'ha millorat, hem augmentat, com vam dir, la freqüència de 2 a 3 dies, en els punts que eren conflictius doncs s'ha reforçat amb aquest mix que estem fent, i és intentar millorar, que la gent s'hi senti més còmoda, que sigui més amable pels nostres veïns i veïnes, i doncs anar provant, si aquesta és la manera de que funcioni, doncs endavant, i és l'intent que podem fer dintre del que podíem jugar-hi. I ja et dic, és una millora que jo crec que la gent agrairà junt amb el reforç de la neteja, perquè jo crec que una cosa va lligada amb l'altra. Si reforcem la neteja, a part del porta a porta, doncs jo crec que és un punt molt important.
Què li diria a la gent que esperava més? Que, per exemple, no oblidem que els socialistes van dir que posarien contenidors, llavors ja doncs, qui es pensava que posarien més, després han dit que és que no s'han pogut posar tants com volien, doncs què li diria a vostè a aquesta gent que esperava més?
Jo dic que el provin, que ja veuran com funciona. És un sistema que combina les dues opcions, augmentem tant la recollida com portar-lo tu en els containers, es reforçarà ara amb... tindrem uns ingressos que ens permetran doncs, canviar tots els containers, per exemple, d'orgànica, que són principalment els que fan més pudor, els que estan més bruts i trencats. És una millora, que ho suprenguin com una millora, perquè ho és, i que ho intentin, que segur que en surten satisfets.
I per tots aquells que no entenen el porta a porta, què els hi diria?
Doncs una cosa és no entendre'l, i l'altre és no respectar doncs, la neteja dels carrers, la neteja de com està tot el carrer, els veïns i veïnes que sí ho estan complint. És que tampoc no és... És una obligació, però per afavorir-los amb ells, per afavorir el poble. És un benefici que repercuteix amb ells, que ho provin i ja veuran com en surten beneficiats.
Parlem de la bonificació. S'aplicaran automàticament unes bonificacions, recordem per què i com.
Aquestes bonificacions era qui complia de fer a l'ús correcte. Abans ho havies de demanar tu. Ara ho faran automàticament. Com que va amb targeta, qui hagi fet els usos necessaris, doncs se li bonificarà automàticament i passarem d'un nombre bastant reduït, que era les persones que ho havien demanat, a bastanta més gent. No sé el número exacte, però bastants.
Donen, per tant, per complerta la seva promesa electoral?
Sí, però, com dic, és un intentar millorar. Si es pogués millorar en un futur perquè veiem que això no funciona, doncs s'intentarà millorar. Però jo crec que és una millora que és, tal com vam dir, millorar la freqüència, millorar la neteja, sobretot millorar la neteja, i si hi havia zones problemàtiques, doncs atacar-les.
Decidim, dit que hi ha coses que li agraden, uh-huh. però hi ha coses que no li agraden. Per exemple, critiquen que no hi ha planificació.
Home, si em sent dir... A veure, planificació en quin sentit? Portem 3 mesos de govern i hem fet una millora, que és el que havíem promès des del principi, tant uns com els altres ens hem posat d'acord, hem fet un mix que jo crec que és el que la gent necessitava. No sé quina planificació volien ells dir.
Mm-hmm. Després parlarem més de Decidim. Doncs ara parlem dels canvis que vostès han fet en el Cartipàs. Mm-hmm. Per començar, vostès van fer un pacte bastant ràpid. Mm-hmm. Expliqui'ns com va anar això.
Ràpid, va començar les negociacions just després de les eleccions. Ni uns ni els altres ens havíem trobat prèviament. Va ser un... Bueno, vam fer doncs, tots els passos que s'han de fer per començar des de, si volíem arribar al primer dia de legislatura, doncs, amb aquest pacte de coalició, van ser els passos normals que es prenen. No és que ja ho tinguéssim pensat d'abans, va ser lo normal. No vam córrer.
I van fer un repartiment també de carteres, uh-huh. uns uh-huh. canvis també sí. en l'organització de l'Ajuntament, uh-huh. des del seu punt de vista d'esquerra, que és el uh-huh. que vostès han procurat.
Nosaltres hem procurat que siguin eficients. Hem procurat treure, potser, com a caps de coordinació i això, que potser era millor passar-ho a ser personal tècnic, reorganitzar-ho d'una manera que sí, sobretot, l'eficiència, que funcionés millor l'Ajuntament, que estigués més organitzat segons el que nosaltres creiem que és el que ha de funcionar, que ha de ser molt més efectiu, que no pas era que ara hi havia molta remora amb tot el que es duia a terme, i creiem que aquesta forma serà més ràpida i més eficaç de treballar.
Una pregunta que li vaig fer també al senyor Tirado i que avui li faig a vostè, doncs del que vostès esperaven trobar-se a l'Ajuntament i el que s'han trobat.
Uh-huh. A veure, hi ha coses bones i coses dolentes. Jo m'he trobat, per exemple, en un departament amb un personal que treballa com el qui més, molt content de la gent que hi havia, però una organització doncs, que feia que no poguéssim aprofitar totes les seves forces, les seves aptituds, i és el que hem començat a treballar des del primer moment. Hem reorganitzat tant de personal, hem volgut reforçar amb personal tècnic, personal administratiu, que creiem que serà la manera més eficaç. I com a Ajuntament en si, no només dels nostres, doncs, home, una mica sorprès per la situació econòmica en la que es troba, i creiem doncs, que s'hauran de fer uns esforços per compensar tot això vers la nostra població, perquè del que volíem fer, el que podrem fer amb la situació econòmica que hi ha, doncs potser no és tant.
Uh-huh. Aquest migdia es feia una roda de premsa dels uh-huh. aquests 100 dies de socialistes i vostès, conjunta. Sí. Un dels temes justament dels que es parlava és d'aquesta auditoria que uh-huh. ha fet i que l'interventor municipal uh-huh. doncs, ha donat unes xifres que vostè ha definit com un bany de realitat.
Correcte.
Què vol dir?
És perquè veiem, quan es demanen per fer grans projectes, potser hem de pensar. Sí, hi ha les idees, s'han fet projectes per fer potser unes instal·lacions, potser per sobre de la realitat que tenim a Ripollet. Hi havien fer projectes sense pensar en la realitat econòmica que tens, doncs potser també és fer una mica doncs, volar, com es diu?
Fer
volar coloms.
Això és el que diu la dita, sí.
I per això et dic que és un bany de realitat, ens hem d'adaptar als números que tenim. Tenim 4 anys per millorar-los, aquests números, i ens hem posat des del primer moment.
Deia l'alcalde que falten 3 milions d'euros.
3,4, sí.
Que falten, no és que falten, bueno, sinó que necessitarien 3 milions d'euros per quadrar. Uh-huh. Parlava de, sobretot, encariment dels uh-huh. serveis,
sí.
i també apuntava que el servei de recollir escombraries uh-huh. és molt més car. Uh-huh. Però no es va preveure que això s'hauria, costaria més. Què ha passat aquí?
Sí, sí, per això et dic que potser s'ha de preguntar a qui estava anteriorment com és que no sabe... És que jo també una de les coses com... És una impressió personal, de que es van fer coses sense pensar més endavant. Les eleccions, ja veurem què passa després, gastem un remanent de forma continuada sense tenir una previsió de futur de com podem després compensar-ho, i amb l'encariment, amb el Covid i tot, doncs, ha sigut un caldo de cultiu doncs que ha provocat això, aquesta situació.
I què tal, com els hi va amb els socialistes?
Doncs molt bé.
Com va el pacte?
Molt bé. Tal com hem dit avui a la roda de premsa que hem fet, nosaltres, en principi, començàvem de nou, no havíem estat com a regidors, la Lourdes sí que tenia més experiència anterior, però els altres començàvem de zero, amb molta il·lusió, amb moltes ganes de treballar, ens hem entès des del primer moment, és molt fàcil treballar amb nosaltres, ells també són molt fàcils de treballar, ens escoltem uns als altres i anem fent... Fem moltíssimes reunions conjuntes, no només de seguiment de pacte, sinó de com... Bueno, per això estem a la coalició, de com tirar endavant el govern, com tirar endavant a Ripollet, i cap problema. No hem tingut ni un problema per res.
Vostè és nou, Lourdes no és nova, ja havia estat regidora, de fet, tenien en el seu moment una molt bona relació, decidim, després d'això doncs, es va perdre. Ara mateix, quina és la relació que tenen amb el govern, amb decidint? Amb l'oposició, amb decidim?
Doncs no en tenim. No en tenim.
Què vol dir, no en tenim?
Bueno, no hi ha converses, ni ens van dir que ens estendrien la mà, pensem, l'últim que van dir. I, bueno, suposo que era un dir per dir, perquè nosaltres no hem contactat, no ens han dit a qualsevol comissió, per exemple, idees que portin i això, amb nosaltres no hi han comptat. Jo crec que podríem fer, perquè coincidim amb moltes idees, els dos som uns partits d'esquerra, tenim moltes idees conjuntes i ens podríem ajudar molt més del que potser estan fent en aquest moment, però bueno, és lògic, estan a l'oposició, també s'han de rearmar després de com han anat les eleccions, i suposem que, bueno, mica en mica, doncs, millorarà.
El que sí que els hem criticat és pels sous, concretament, especialment per la pujada del sou de l'alcalde. Doncs què opina?
A veure, ara el que hem de demostrar, doncs, que està justificat, que aquest augment de sou ho hem de justificar amb feina, amb molt treball, i, a veure, s'ha pujat el sou, però qui ho critica també va demanar, per exemple, una dedicació completa, que són 42.000 euros l'any. O sigui que critiquem per un cantó, però també ens amaguem de les nostres vergonyes,
El tercer pavelló també ha aixecat, doncs, certes polèmiques. Decidim el volia un lloc. Doncs vostès han dit que allà no. I el volen fer un altre lloc. Llavors, que si això endarrerirà el projecte, que si no... Bé, doncs això són baralles de govern-oposició, sí. O és, en veritat, un problema pels equipaments?
L'únic que hi havia era que s'havien iniciat el concurs d'idees per fer el pavelló en aquella zona. S'ha retrasat potser alguns mesos. I, a més, s'ha demostrat per què volem canviar-lo. No es podia fer en el lloc que s'havia decidit. Es va córrer molt a fer-ho abans de les eleccions i potser no s'hauria d'haver corregut tant i haver-ho pensat una miqueta.
Anem a parlar de les seves regidories. Vostè, concretament, porta cultura, patrimoni, política lingüística, sí. I Lourdes Serra porta participació ciutadana i inclusió. Comencem per cultura, que és, doncs, una regidoria, la veritat és que molt important. Doncs... En el seu moment, l'antic govern va fer, doncs, una unió de cultura i esports, fins i tot en l'espai. Vostès ara sembla que això ho separen. Doncs ara mateix, els reptes principals de cultura, vostè ho ha dit abans, que el personal molt bé, que a nivell organitzatiu...
Correcte.
Quines són les mancances i què faran per cobrir-les?
El primer que hem fet és cultura, patrimoni, estaven molt separats, treballaven, doncs, potser independentment, val? Tenien regidors diferents, cadascuna a la seva, i el que hem fet és ajuntar-ho. Cultura, patrimoni i política lingüística seran tot un. Farem tot el treball conjuntament, tenim quatre equipaments, tenim el teatre, el centre cultural, tenim el CIP també, a la biblioteca, i el que fem és, doncs, estratègies conjuntes, treballar tots conjuntament amb promoció de la cultura popular catalana, de la llengua catalana, fer-ho tot englobat en una sola estratègia.
I aquí tenim les entitats, que són un actor superimportant, però a més també necessitat de suport.
Sí.
De quin tipus? Sobretot... El suport que necessiten ja el sabem.
Sí,
necessiten diners, necessiten acompanyament, necessiten llocs, no? Mm-hmm. I l'Ajuntament què farà?
A part del lloc, pel material, diners, de les subvencions i tot, una cosa que em van dir sempre és que ens deien que sí a tot i acabava sent un no. I perdíem molt temps entre el no i el sí, que ens deixaven de fer altres coses. Doncs nosaltres el que farem és, mira, això no ho podem fer, no ho farem, mirem altres coses, per això estem fent doncs, pressupostos, movent el personal, per veure realment què els hi podem oferir, què podran fer realment, i a partir d'aquí doncs, treballar conjuntament. I ara, bueno, ja heu sentit, ara ho heu dit, tota la programació que teníem, és que no en parem. Totes les entitats van fent, i necessiten doncs, el nostre suport.
El que sí que va fer Decidim, que això se li ha de reconèixer, és va doncs, impulsar el treball conjunt de les entitats.
Mm-hmm. Sí,
en
sí,
tot
sí.
cas, què és el que va fallar, segons vostè? Perquè sí que es van fer moltes coses.
Sí, sí, perquè és que les entitats necessiten molt poc per fer molt.
Uh-huh.
Necessiten molt poc. I només que els ajudis amb poquet, ja van fer moltíssim. O sigui, que si els ajudes molt més, jo crec que farem encara més coses, encara més, més que cara i ulls, i seguir acompanyant-los amb elles, jo crec que ens farà doncs, fer un pas endavant del que s'havia fet anteriorment.
No tenim molt de temps, així que no li podré preguntar sobre totes, però sí que li vull preguntar sobre política lingüística. De fet, uh-huh. és una regidoria nova. Per què?
Creiem que era molt necessària, i el que he dit era havia d'anar tot en un conjunt tant de l'estratègia cultural, de patrimonial i de llengua que s'havia de promocionar perquè tant a nivell de Ripollet com a nivell de Catalunya és una mancança que tenim, i si podem ajudar-la, doncs endavant siga.
La participació va ser també un cavall de batalla de l'anterior govern. La participació mm-hmm. ciutadana no és fàcil, està
no
clar,
és fàcil.
Ni amb ells, ni amb els socialistes, ni mm-hmm. amb ningú. Però, en tot cas, quina serà la seva marca personal en participació ciutadana?
Participació ciutadana farem als agents de barri, o sigui, a les regidories de barri, per a que tothom d'un... englobar el barri, les seves necessitats, i amb aquestes necessitats donar-los un pressupost ja pel barri i atacar directament doncs, les necessitats de cada un dels barris. No fer-ho en general, que es perdien moltes propostes que es podrien fer, per exemple.
I per acabar, la inclusió.
Uh-huh.
Ens agrada i crec que cal parlar molt d'això. Per què?
Ara és la Lourdes que ho està fent, s'està reunint amb moltes entitats, necessiten ser escoltades, necessiten que es coneguin moltes de les coses que fan, perquè fan moltíssimes coses que potser desconeixem, sentim moltes coses, però la realitat els hi hem d'ensenyar, tant a la persona nouvinguda com a la persona que és d'aquí, si hi ha sinergies, segur que funcionaria molt millor.
Uh-huh. I per acabar, no vull deixar-li de... preguntar per la pèrdua d'aquest gran activista de Ripollet, mm-hmm. també militant d'Esquerra Republicana i una persona mm-hmm. molt estimada, Josep Maria Tatxé, que sí. ens pot dir d'ell i de la seva contribució a Ripollet.
Bé, ja ho vaig dir en el ple, era una persona doncs, que no tenia mai un no, sempre t'ajudava, va treballar molt amb la taula de discapacitat, no només per això, va treballar a l'Ajuntament, tothom té un record molt bo per ell. A mi em va ajudar moltíssim quan vaig entrar a Esquerra, quan em van dir si volia doncs ser la cara visible d'Esquerra. Sempre em va ajudar i gràcies a ell doncs, també va ser una de les persones que em va fer entrar doncs, en aquest món de política i mira on estic ara.
Ser en primera persona que fins als seus últims moments va estar doncs, deixant encàrrecs de les coses que s'havien de fer.
Des de l'últim moment.
Doncs quines coses se sent vostè que li ha encarregat a vostè i a Esquerra que doncs, s'han de mantenir?
Doncs hem de mantenir aquest no tenir un no per ningú, sempre que es pugui ajudar a la gent, i sobretot vetllar doncs, que la taula de discapacitat, que estava potser una mica oblidada, doncs, donar-li una empenta que això no es pot oblidar, que ell va ser un dels principals impulsors.
A la defensa de les persones discapacitades tothom ho diu, ningú dirà que no, però després sembla que és molt difícil d'aconseguir. No oblidem que hi ha una llei que obliga una sèrie de coses que no es compleixen. L'Ajuntament tampoc ha vetllat fins ara molt perquè es compleixin el que diu la llei, de fet, no? Que ho faran vostès millor?
Sí. Jo, és una de les primeres coses que vaig parlar. A la regidoria que ho porta ja ho tenen present. Hem posat en tot el que has comentat del Josep Maria, que la llista de coses que s'haurien de millorar, i creiem que a vegades es mira més pel negoci, per exemple, que no pas per al servei per a persones discapacitades que, doncs, que tinguin l'accés que haurien de tenir, i se'ls ha de millorar en tots aquests aspectes.
Doncs queda dit, perquè si no després el Josep Maria suposo que ens acabarà estirant de les orelles allà on sigui. Vull dir que també el nostre record des d'aquí per ell i per la seva família, també el nostre condol. Doncs Roger Balló, tercer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Ripollet, moltes gràcies per acompanyar-nos avui, per contestar a tot el que li hem preguntat en aquesta entrevista, que igual que vam fer amb l'alcalde, amb vostè, i farem després més tard amb la Txell, és una pregunta, diguem, és una entrevista, diguem, espontània, no pactada, on es pregunta de tot.
Totalment.
I en tot cas, doncs, vostè ha tingut també la seva oportunitat per defensar les seves idees i per dir, doncs, el que volen fer i com ho volen fer. Així que moltíssimes gràcies i bona feina.
A vosaltres.